Bona tarda, són les dues. L'Institut Tarragona tindrà un edifici el 2029.
Notícies migdia. Pere Gallifa.
Aquesta setmana s'han activat els tràmits perquè puguin abandonar definitivament els barracons. El nou espai tindrà 9.000 metres quadrats al carrer Zuric de Can Llong amb una inversió de 7 milions i mig d'euros del Departament d'Educació. Les obres començaran el 2026 i duraran uns 3 anys. El problema per les famílies és que després de tants anys de lluita, la majoria dels seus fills no el podran gaudir. Tot seguit els escoltarem. En aquest Notícies Migdia també us explicarem com es renovarà la plaça Fidel a Renom, les perspectives econòmiques per al 2025 de la Cambra de Comerç, la programació per commemorar el Dia de les Víctimes de l'Holocaust i un parell de propostes culturals i educatives. Tot en 15 minuts i amb Antoni González al control de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Doncs bé, a aquesta hora el trànsit a les carreteres que ens envolten no té gaires incidències. De fet, es pot circular amb normalitat a tot arreu.
La notícia del dia.
Les famílies de l'AFA de l'Institut Tarragona celebren que l'Ajuntament hagi donat llum verd a la construcció del centre alhora, però denuncien que tot el procés ha estat massa lent. Tot plegat, Helena, després que ahir la Junta de Govern de l'Ajuntament aprovés la concessió de la llicència d'obres majors que permetrà iniciar la construcció del centre. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, una construcció que començarà a principis del 2026 i que acabarà, si tot va com està previst, a finals del 2027. Així, doncs, les famílies veuran, després de 10 anys de reivindicacions, com finalment el barri de Can Llong té un institut sense barracons. Com dèiem, però, des de l'AFA lamenten la lentitud de tot plegat. Així exemplificava aquesta lentitud la Nelly Carmona, presidenta de l'AFA.
Vaig començar aquesta lluita embarassada del meu petit. El meu petit farà, representa que li tocaria segon de batxi si ho fa al curs 27-28. I, com pots veure, l'institut no estarà al curs 27-28, suposo que estarà 28-29. Per tant, doncs mira, vaig començar embarassada i el meu nen surt i no ha trepitjat l'institut.
Des de l'Ajuntament, en canvi, es mostren molt contents de que la ciutat faci un pas més cap al nou centre.
Manuel és una necessitat.
És regidor d'Educació.
És una necessitat i una reivindicació del veïnatge i de la comunitat educativa, atès la falta de la construcció d'alguns instituts a la ciutat. Avui s'ha donat un pas important. La Generalitat continua treballant amb la licitació del projecte i en breu tindrem un equipament educatiu que tan important i tanta falta fa a la ciutat.
Segons el Departament d'Educació, el nou centre acollirà 5 línies d'ESO i 3 de batxillerat i comptarà amb una superfície de més de 9.000 metres quadrats.
I el projecte per remodelar el parc infantil de la plaça Fidel a Renom, el centre es reprèn. La Junta de Govern local ha aprovat de forma inicial el projecte amb un pressupost de poc més de 714.000 euros que portaran a una renovació dels jocs infantils i a una millora de l'accessibilitat de tota la plaça. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. De fet, l'actuació s'ha coordinat amb els infants del Consell d'Infants i Joves de Sabadell, que han ajudat a fer-ne el disseny, conjuntament amb les escoles d'educació especial Xaloc i Francesc Bellapart. La tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà, Mar Molina, detalla què s'hi farà.
La nova plaça quedarà tota en un mateix nivell i es dividirà en zones i, per tant, també hi ha prevista la instal·lació de noves estructures de llocs per a diverses edats i, a banda, també per infants amb capacitats diverses.
A més, la plaça s'ubicarà en un únic nivell, dividit en dues zones. El projecte inclourà la renovació de l'enllumenat, el mobiliari urbà i tots els jocs infantils. La iniciativa preveu la construcció d'uns bancs de formigó amb parterres darrere que permetran la plantació de més vegetació.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
La Cambra de Comerç ha analitzat la situació econòmica i comercial de la comarca i actualment hi ha dos reptes que podrien dificultar la viabilitat de les petites i mitjanes empreses. D'una banda, l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell i de l'altra, diuen, la reducció de la jornada laboral.
Pel que fa a l'OPA, Ramon Albaric, el president de la Cambra, ha augurat que, sigui quin sigui el desenllaç, tindrà un impacte important en les petites i mitjanes empreses perquè a hores d'ara ja hi ha molta expectació i cert amor en l'operació.
És cert que el BBVA ha fet un plantejament, ha fet uns compromisos, els ha presentat a la Comissió Nacional de la Competència, però, esclar, aquests compromisos no sabem fins a quin punt, podran contrarrestar aquest temor, aquest impacte que creiem que tindrà la desaparició d'un actor tan important.
Respecte a la reducció de la jornada laboral, Albaric es mostra contrari a la posició del govern espanyol i dels sindicats perquè creu que es guanyarà qualitat de vida, però es perdrà productivitat.
No diem que les persones guanyarien qualitat de vida si es redueix la jornada, però les persones també han de ser conscients de que han d'augmentar la seva productivitat perquè si no aporten més valor, els números no surten.
Tot plegat en una trobada informativa on també ha passat revista de l'activitat econòmica durant el 2024 i el balanç és positiu, sobretot per la campanya de Nadal amb l'efecte llaminer.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Sabadell commemora aquesta setmana el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i també el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació. Una de les activitats programades és la presentació aquesta tarda del còmic Adeu Birkenau, il·lustrat pels sabadellencs Ricard Tefa, Cesc Dalmases i Roger Sorroca.
El còmic explica la història de la Ginette Kolinka, que el 1944, amb només 19 anys, va ser deportada a Auschwitz. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Ricard Tefa ha explicat que van voler que Kolinka, que és viva i la setmana que ve fa 100 anys, estigués involucrada de la creació del llibre.
El que ella sí que va demanar era que intentéssim ser el màxim de fidels, i de fet era el que era la voluntat, que ens movia una mica. Teníem oportunitat i accés a la seva memòria, teníem contacte directe també amb la Shoah i una sèrie de documentalistes i experts en la deportació i en els camps d'extermini, i per tant, el que vam intentar va ser això.
La presentació és a 6:45 al Museu d'Història de Sabadell. Si voleu veure el programa complet d'activitats, ho podeu fer ja al web de Ràdio Sabadell.
I la ciutat tindrà un festival internacional de cinema amb pel·lícules, sèries i curts d'arreu del món. L'objectiu dels organitzadors és situar Sabadell al mapa i donar-li més pes dins del món cinematogràfic.
Sí, el Sabadell International Film Festival se celebrarà de l'1 al 5 d'octubre i totes les pel·lícules seleccionades es podran veure en streaming durant 14 dies. Les guanyadores, es que escollirà un jurat 100% sabadellenc, es projectaran als cinemes Imperial. Per la tipologia del festival esperen cinema independent, però estan rebent pel·lícules d'autors emergents i consagrats de molts països. Toni Andújar n'és un dels responsables.
Quan es va pensar en un festival, es va pensar en un festival generalista, perquè pensem tal com està enfocat el tema dels festivals. Festivals n'hi ha molts, i depèn on te'n mirallis, doncs tens que fer una cosa o una altra. Bueno, vam pensar amb la Carol que era molt bona idea fer-lo generalista, que és realment on hi ha la vacant, no?, d'aquest tipus de festivals. Però al ser un festival internacional realment pots rebre una avalanxa de pel·lícules important d'autors emergents, d'autors consagrats que projecten pel·lícules des de tots els països. Hem obert fa 3 dies i tenim pel·lícules que venen de, no t'enganyo, de Pakistan, de Regne Unit, de França. Les pel·lícules arriben de tot arreu.
El període per rebre candidates als premis ja està obert a través de la web del festival.
I l'Escola Illa obre les inscripcions pel segon semestre dels tallers oberts. En total hi ha 25 activitats diverses que estan obertes a totes les persones d'entre 6 i 90 anys que ho vulguin. Entre les possibilitats hi ha el dibuix, la ceràmica, el vitrall, l'enquadernació, la joieria o la costura, entre altres.
Actualment hi ha més de 300 persones inscrites en les propostes que ofereixen des de l'Escola Illa i encara hi ha places disponibles. El responsable dels tallers d'art, Oriol Vilapuig, ha explicat al Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell que l'important no és tant el taller, sinó entrar a l'escola.
Per nosaltres l'important a vegades no és tant un taller específic, sinó la possibilitat d'entrar a l'escola i de participar en aquest projecte col·lectiu d'escola, que passa per un aprenentatge molt heterogeni, molt obert i molt connectat també.
En aquest sentit, des de l'Escola Illa treballen perquè les propostes siguin interdisciplinars i els alumnes puguin aprendre de les diferents disciplines. Per inscriure's als tallers, cal trucar a les instal·lacions de la carretera de Barcelona.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor blau, envasos i capses de cartró, diaris, revistes, llibretes sense espiral, sobres, bosses de paper o folis. Esmatza. Reciclant, cuidem el medi ambient.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Cinc minuts per un quart de tres. Sortim de Sabadell amb notícies més enllà de la ciutat i la comarca, com ara que Donald Trump ja és president dels Estats Units.
Doncs sí, entre les primeres mesures que ha pres hi ha la declaració de l'emergència nacional a la frontera amb Mèxic, sortit dels consensos mediambientals, o amnistia als assaltants al Capitoli. La cerimònia ha estat carregada de polèmica per un gest bastant similar a la salutació nazi que ha fet Elon Musk.
Una persona mort i una altra ha resultat ferida crítica arran d'una explosió d'un tanc d'acetat de metil al port de Barcelona.
Es tractaria de dos operaris del port que feien tasques de manteniment. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron i s'ha activat el pla Placecat.
La Conselleria de Salut ha establert un nou protocol, la Conselleria d'Educació, volem dir, ha establert un nou protocol amb novetats per als pediatres per reflectir els canvis en la societat.
S'afegeixen quatre visites més a la planificació i hi haurà un cribratge de malalties cardiovasculars als 10 anys, un nou pla de salut digital per controlar l'accés a les pantalles i un millor acompanyament a la salut sexual i afectiva per als adolescents.
Ja ho dèiem bé, és la Conselleria de Salut que ha activat aquest nou protocol. Més cosa, reunió demà a Madrid entre patronals, sindicats i govern espanyol per negociar la pujada del salari mínim.
Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha destacat que es planteja un increment de 50 euros, deixant-lo en els 1.184 euros mensuals.
La contraportada.
El 2024 ha estat l'any més càlid de la història i s'ha convertit en el primer any que supera el grau i mig d'escalfament per sobre del nivell preindustrial. Ho recull un informe de Copernicus.
I si no es prenen mesures per frenar aquest escalfament, es pot arribar a un punt de no retorn on els fenòmens extrems, com la Dana o els incendis de Califòrnia, siguin més habituals. A casa nostra, on més es notes amb la sequera, i en el futur probablement aquests períodes seran més llargs i més freqüents. Marc Prohom és el cap de l'àrea de meteorologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
Això va pensar que el sistema climàtic s'està escalfant a un ritme molt més accelerat, que les projeccions de canvi climàtic s'han quedat una mica curtes i, per tant, cal molta més recerca, molta més investigació per depurar aquestes variacions, no?, que hi ha en aquestes prediccions, no?, que són encara molt incertes, però realment no anem bé. No anem bé perquè el sistema climàtic està molt més càlid del que ens pensàvem i, per tant, els efectes són molt més devastadors.
Des del Meteocat insten a les zones industrials del Vallès Occidental a reduir les seves emissions i que la ciutadania redueixi també la generació de residus.
El temps.
La previsió meteorològica amb el Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Una jornada més, els núvols són els protagonistes, però deixen poca teca. Al llarg de les últimes hores han anat plovisquejant una mica, sobretot a les Terres de l'Ebre, i els núvols són gruixuts a gran part del país. Al llarg d'aquestes immediates hores, el que queda d'aquest dimarts, una altra vegada es produirà alguna pluja efímera, molt fugaç, poc destacable i amb més probabilitat a les Terres de Ponent i també a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre. Els núvols més prims, amb estones de clarianes i tot, cap a la Costa Brava. I la temperatura que queda tocada perquè el sol no pot lluir i, per tant, l'ambient queda fresquet. Al llarg d'aquestes properes hores, màximes de poc més de 13-14 graus, sobretot serà cap a la Costa Brava, on pujarà una mica més aquesta temperatura. El dimecres, fins i tot encara més clarianes, per bé que s'anirà carregant per les comarques de Lleida i del Pirineu amb alguna pluja esporàdica, i sobretot demà més garbí i una clara pujada de la temperatura. Ho seguirem a la xarxa.
Menys de mig minut per un quart de tres. Marxem. Abans, però, recordem que trobareu tota aquesta informació actualitzada i ampliada a radiosabadell.fm i també a les nostres xarxes socials. I tornem a més notícies, als butlletins a partir de les 4 o al Notícies Matí demà a les 8. Que vagi bé, adeu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.